21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 651 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 29 de març de 2026, diumenge de Rams, i suposa que el proper dia 1 d'abril, a la fi, s'anirà cap a la Lluna amb éssers humans per orbitar-la. També s'ha dit que es canvia una altra vegada el projecte que hi havia de fer una base, una mena de d'estació, diguéssim, no?, que l'orbités, i ara s'ha dit que no, que el que se farà serà una base a la mateixa superfície de la Lluna, però d'aquí uns anys, evidentment. Que, per cert, l'any 1969, el mes de juliol, quan s'arribada dels primers éssers humans a la Lluna, i de... El diari de Mallorca va fer una mena de reportatge on, i bé, deia que era segons una nota d'Europa Press, allà parlaven de la ciutat de la Lluna. És a dir, s'afirmava que estava previst que hi hagués una base fixa allà, a la Lluna, una ciutat. I deien que estaria establerta per l'any 1989. Això vol dir que l'any 1969 calculaven 20 anys per fer-ho realitat. Han passat de més 40 anys de la data prevista de 1989. Bé, res, estirem a l'aguait i ja, si un cas, quan tornin d'aquesta missió, i ja comentarem, perquè ara el que farem serà sumar-hi i començar.
Avui començarem el programa 651 de Font de Misteris coneguent la vida i obra d'Elizabeth Marsh, un personatge molt singular que va passar per les nostres illes, va viure en el segle XVIII i va tenir moltes aventures que són dignes de comentar perquè valen i molt la pena. El contes i rondalles d'Anna Irene Font coneixerem de les rondalles mallorquines s'anomenada com els tres germans de Chondits. I a la darrera part del programa coneixerem un personatge legendari conegut com Orcabella i la seva història que situa ni més ni manco que a la fi del món, conegut en aquella època, a Fisterra. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris. I a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. i per escoltar-nos en directe a més de CFM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ivetres.org i a sapdivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre, al vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I de començar amb tu, Sergio Rigó, com sols habitual, en la teva secció Món Diverso, són molts durs petites, o no tan petites, o ben grosses, curiositats històriques. Així que, quan vulguis.
I d'avui en aquest Món Diverso, anem a conèixer el que mos conten a Carme Cloqueix Tudorí, un article ben interessant de la revista de Menorca sobre en Elisabeth March, una dona que va viure en el segle XVIII i que va tenir una vida, podríem dir, que fascinant, i on les nostres illes seran les protagonistes d'algunes de les seves aventures. Anem a conèixer algunes qüestions de la seva biografia. Elisabeth March va néixer l'any 1735 a Jamaica, en una família britànica molt vinculada en el món naval i comercial de l'imperi. Però la seva vida a l'illa va durar ben poc. Amb només un mes, els seus pares la van dur cap a Anglaterra, a Portsmouth, un dels grans ports de la Marina Real. És allà, enmig de vaixells i mariners, on realment creixerà. La seva infància se desenvolupa en un ambient molt lligat a la Royal Navy. El seu pare, en Milbourne March, era mestre d'aixa, un ofici clau en la construcció i reparació de vaixells. Tot i que en aquella època l'educació de les dones solia ser limitada, l'Elisabeth March rep una formació completa per als estàndards del moment. Aprèn francès amb fluïdesa i amb el seu pare estudia aritmètica, comptabilitat, lectura, música i cant. No era una educació excepcional, però sí suficient per donar-li eines que, amb el seu temps, li serien útils en situacions molt diverses. La vida d'en Elisabeth March no s'entén sense dues figures clau, el seu pare i el seu oncle, en George March. És aquest darrer qui, gràcies a les seves connexions dins l'administració naval britànica, aconsegueix una nova destinació per al seu germà. L'any 1755, en Milbourne March és nomenat per ocupar un càrrec administratiu a l'oficina naval de Port Mahó, a Menorca. Aquest canvi o canvia tot, podríem dir. Es març de l'any 1755, la família deixa Portsmouth i posa rumb cap al Mediterrani. N'Elisabeth té de 9 anys i, sense saber-ho, està a punt d'entrar en una etapa que marcarà completament la seva vida. Deixa enrere un entorn conegut i estable per entrar en un escenari nou, molt més incert. Menorca, en aquell moment, estava sobre el domini britànic i serà el seu primer gran contacte amb la Mediterrània, una illa petita, però estratègica, on començaran a creure-se en la seva vida els interessos militars, les rutes comercials i les tensions internacionals del segle XVIII. Acostumada en els grans ports atlàntics i en el moviment constant de la marina britànica, en Elisabeth se troba de cop amb una realitat molt diferent. Per el que fan els britànics, la seva presència és relativament escassa. Dels props de 4.000 que hi ha a l'illa, la majoria són soldats o mariners destinats a la base naval de Mahó. Només una minoria està formada per oficials, civils o comerciants vinculats a l'administració colonial. I aquest petit grup tendeix a viure bastant en el marge de la població local. En molts de casos, intenten reproduir una mena de vida britànica dins illa, espais propis, relacions tancades i una sociabilitat que mira més cap a Anglaterra que cap a Menorca i els seus habitants. La família March s'instal·la en una casa de mares a l'illa de l'hospital, un petit illot dins el port de Mahó. No és un espai qualsevol. Allà hi viuen també altres figures clau de la marina britànica, el comandant naval, el cirurgià, i oficials o almiralls que passen per l'illa. El pare d'Elisabeth, en Milbourne March, assumeix funcions importants. No només s'encarrega de la part financera de la drassana naval, sinó que també participa en l'elaboració de mapes i plànols per a les noves instal·lacions i defenses. Per aquesta situació va durar poc. Poc després de la seva arribada, com us conten les fonts, el context internacional se complica ràpidament. A l'any 1756 esclata la Guerra de Set Anys, un conflicte que s'estén per Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia, i que moltes vegades es considera un dels primers conflictes realment globals. I en aquest escenari, Menorca se convertirà en un objectiu estratègic. El Port de Mahó és un refugi natural excepcional per la Royal Navy, i controlar les illes significa controlar una part clau del Mediterrani. França ho sap i prepara també el seu moviment. Davant la possibilitat d'un atac, els britànics comencen a preparar la defensa. Milbourne Marsh rep un encàrrec concret: localitzar vaixells antics o obsolets en diferents ports mediterranis i transformar-los en vaixells de foc, embarcacions carregades de materials inflamables pensades per ser llançades contra les flotes enemigues. La tensió augmenta ràpidament i davant l'amenaça imminent, bona part de la població se refugia darrere les muralles del port de Sant Felip, la gran fortalesa que protegeix el port de Mahó. En aquell moment, Milbourne Marsh s'ha cridat davant del comandant naval de Silla, el comodoro Edcombe. L'ordre és clara i ho canvia tot. Ha d'embarcar cap a Gibraltar i reprendre les seves funcions com a mestre d'aixa dins la marina britànica. Però per a Elizabeth això té una conseqüència immediata, que ha de tornar a partir. Deixa enrere Silla i inicia un nou viatge. Un viatge que, sense saber-ho, marcarà un punt d'inflexió definitiu a la seva vida. El seu destí és Anglaterra, però ja podem adelantar que no va arribar. A l'agost de 1756, el vaixell en què navegar és interceptat per corsaris marroquins a la costa atlàntica de Marroc. El vaixell està comandat per James Crisp, un mercader establert a Barcelona que coneix la família Marsh. Després de la captura, tots són conduïts a territori marroquí. A partir d'aquí, la seva situació deixa de dependre només del seu destí i passa a formar part d'un joc diplomàtic entre el Marroc i la Gran Bretanya. I és aquí on apareix una altra figura clau, en Pedro Humbert, un home nascut a Menorca que, anys enrere, també havia estat capturat per corsaris i que ara és esclau del sultà Sidi Muhammad. Humbert actua com a intermediària amb els mercaders europeus, però quan entra en conflicte amb Elizabeth i James Crisp hi ha un element que canvia tot: poden xerrar la mateixa llengua. Aquesta coincidència crea una proximitat immediata entre ells, i en aquest context, Humbert es proposa una solució per intentar protegir-los, fer-se passar per matrimoni. No és una decisió menor, és una mentida que ha de sostenir un entorn incert i que pot marcar la diferència entre una situació més segura o un risc encara molt més gran. Des dels començaments del segle XVIII han d'afegir que els marroquis i l'imperi britànic mantenen una relació d'interdependència. Els britànics necessiten provisions, cavalls i mules per a les seves guarnicions de Menorca i Gibraltar, i el Marroc forma part d'aquest sistema. Però en aquell moment aquestes relacions s'han deteriorat i l'atac del vaixell d'Elizabeth s'ha d'entendre dins d'aquest context de tensions diplomàtiques i comercials. Per a ella, però, tot això se tradueix en una cosa molt concreta. La seva vida canvia completament i se traslladaran cap a Marrakeix, en el centre del poder del sultà. El viatge és dur, les fonts xerren de deshidratació, de desnutrició i una angoixa constant. No sap què passarà i no sap quin serà el seu destí. Quan Elizabeth és conduïda cap a Marrakeix, hi ha un detall que ho explica tot. El document que l'acompanya és clar i figura com a regal per al Sidi Muhammad. No és una expressió menor, reflecteix una pràctica pròpia de l'època, en què els captius podien formar part d'un sistema de relacions diplomàtiques i simbòliques entre potències mediterrànies. Ara bé, Elizabeth no és esclavitzada, és mantinguda com un ostatge polític. El sultà espera una resposta del govern britànic, vol una representació diplomàtica estable en el Marroc. I ella se converteix, sense voler-ho, en una peça dins aquesta negociació. En aquest moment tornen a aparèixer figures vinculades a Menorca, una altra menorquia, en Jaime Arbona. Esclau, però amb una certa confiança dins l'entorn del sultà, li comunica que serà traslladada al palau. Tant Arbona com en Pedro Humbert ajuden a mantenir la mateixa estratègia, fer veure que Elizabeth i en Crisp són matrimoni, una ficció que en aquell context pot reduir a riscos. Per aquella situació s'allargà durant mesos. Finalment s'arribà a un acord. El govern britànic i el sultà negocien i Elisabet, juntament amb la resta de captius, pot abandonar el Marroc i reprendre el viatge. Hi ha, però, un detall que no deixa de ser significatiu. Allò que havia començat com una estratègia de supervivència fins i un matrimoni acabarà convertint-se amb els temps en una relació real. Anys després, la seva situació personal és complicada. Té uns 33 anys, dos fills, i se troba sense estabilitat econòmica i una casa pròpia. Se veu obligada a tornar a dependre de la seva família. I això també afecta a la seva reputació. En aquest context, que pren una decisió molt important, no cal explicar la seva història. El seu relat se publica a Londres el maig de 1769 amb el títol de Female Captive, o fa de manera anònima, com era habitual a moltes autores de l'època. El llibre s'inscriu dins un gènere molt popular en el segle XVIII, que és la literatura de viatges, obres que permetien als lectors recórrer el món sense moure-se de casa i que creixen en el mateix ritme que s'expandeixen les rutes comercials i es contacta entre territoris. En comparació amb altres relats molt més coneguts de l'època, l'obra d'Elisabeth Marsh no és especialment extensa ni estava escrita per una autora amb una formació literària destacada, però tenia un element singular. Se tractava del testimoni d'una dona que havia estat captiva en el nord d'Àfrica i que descrivia aquella experiència des d'una perspectiva personal. El llibre se va esgotar en relativa rapidesa. Se calcula que se'n van imprimir aproximadament unes 750 còpies i l'obra va rebre una més que atenció crítica, com molts altres llibres publicats en aquell moment. No obstant això, no se van fer noves edicions i sembla que només se va conservar un exemplar que actualment està custodiat a la British Library. I el relat no era únicament una narració dels fets viscuts en el Mediterrani ni en el Marroc. Escrit anys després dels fets, el llibre se convertiria també en una reflexió sobre les emocions, les pors i les tensions que havia experimentat durant aquell període de la seva vida. En paral·lel, el seu pare, Milburn Marsh, mos conta Cloquets, en el seu relat de la revista Menorca, havia continuat la seva carrera dins l'administració naval britànica. Durant la seva estada a Menorca, havia presentat un projecte per reorganitzar la drassana naval d'Esport de Mou. El pla proposava traslladar les instal·lacions a Saffron Island, l'actual Illa Pinto, amb l'objectiu de situar-les en un espai més adequat i menys saturat que l'anterior. El projecte va ser acceptat, l'illa va ser adquirida i s'hi construïren noves instal·lacions navals. Amb el Tractat de París de l'any 1783, Menorca va tornar en el domini espanyol, i amb aquest canvi polític també passaren a mans espanyoles les instal·lacions navals construïdes a Pinto, que havien estat desenvolupades sota la direcció de, com dèiem, de Milburn Marsh durant aquest període britànic. I mentrestant, la vida d'Elisabet Marsh s'havia desplaçat cap a un altre escenari de l'expansió britànica, Bengala, en el subcontinent indi. Allà, la seva trajectòria i la del seu marit s'integraren en els circuits comercials que giraven entorn a la producció tèxtil de Dhaka, una de les regions més importants en la fabricació de teixits destinats als mercats internacionals. Elisabet Marsh va morir l'any 1785, després d'haver patit un càncer. Segons les fonts, se va sotmetre a una mastectomia a Calcuta, on hi havia metges europeus i on podia assumir el cost de l'operació gràcies al suport econòmic del seu fill i del seu lletre. Què vos pareix?
Idò, m'apareix que per segons quines coses, sense cap dubte, internet és meravellós. perquè he cercat i he trobat còpia digitalitzada de llibre, dels llibres, perquè són dos volums que ha citat, els autobiogràfics que ella va publicar. Varen ser de tirada curta, però Google té a l'abast l'edició que es conserva en el Museu Britànic. I si deia que internet és meravellós, sense cap dubte, la vida d'aquesta senyora el que és fascinant. Fascinant, i ens pot servir, com has dit, per conèixer i entendre una mica més la vida i les circumstàncies històriques dels seus protagonistes. És a dir, entre històries de la història. No? I en aquest cas jo em vull fixar en la part del seu captiveri, que, clar, realment, si mos posam en situació, ho degué passar verdaderament malament. Estem en el segle XVIII. Una dona tota sola va ser captivada pels corsaris, que allà a la fi no deixen ser més que pirates, amb el que allò representa. Així que, si vos sembla, feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris amb un resum del seu captiveri estret de les seves memòries publicades a la segona meitat del segle XVIII. I serà d'aquí un momentet, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Entra amb Bolivetes els dies de Pasqua en Noltros. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Seguim a Font de Misteris, la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a ib3.org. I, com he dit ara fa un moment, vull anar a una part de la biografia fascinant, la biografia d'aquella senyora, en Elizabeth Marsh, una jove que va ser feta captiva pels corsaris moros. Ella ho conta de manera bastant acurada a la seva obra. Explica quan surten de Menorca com era la navegació fins que arriben els pirates barbarès. Conta la lluita, com la varen separar del grup, com la tanquen a una mena de petita cabina. Diu que li donen menjar i aigua gairebé putrefacta. I que arriben a Salé, que queda a prop de Rabat, que era un port on solien anar els pirates, en aquest cas els corsaris. I descriu la seva arribada i sentiment quan veu una ciutat emmurellada, un desert, i, a més, un caramull de gens. Ella parla de milenars de persones que anaven a mirar els presoners, un espectacle. Els traslladen, a ella la pullen a un mul, els altres eren tractats en severitat i fins i tot els seduien arrossegant. I els duen en el Bajà, que era el governador, que va dir que enviessin a tancar a tots els captius que acabaven d'arribar, i de tot tancats. I mentre anaven pel carrer, les dones li cridaven I a ella li varen dir que aquest crit de ses dones pel carrer eren per sa alegria, per sa arribada d'una nova captiva. Que vaja quin mal rotllo, no? Els tanquen, varen separar en els que eren viatgers dels que eren sa tripulació del vaixell, i bé, es converteixen una mica com si fossin animals tancats a una gavi, no?, d'un zoològic, on ses gents anaven a veure'ls com si fos això, una atracció, no? I és aquí quan comença allò de ses negociacions i de sa diplomàcia, on també crida molt l'atenció que els raptors tinguessin les seves normes. No? Així que, en base en aquestes normes, per ser respectada, un company de captiveri es fa passar pel seu germà. No pel seu marit, com has dit tu, Sergio, perquè en els llibres originals, la seva versió original, ella afirma que es fan passar per germans i que aquell Pedro que tu has citat, que els hi feia d'intèrpret i els hi ajudava, sí que els hi va dir que hagués estat millor fer-se passar per matrimoni, però ja havien dit la mentida i l'havien de dur fins al final. Conta com els traslladen cap a la cort del sultà, travessen un desert, amb el que allò significa, estem parlant de mitjan del segle XVIII, fins que arriben en el que diu la ciutat del Marroc, i seient pel carrer, en aquest cas cridant-los, insultant, humiliant, i tornen-se tancats. La duen a veure en el príncep i aquest mostra molt d'interès en ella, ja m'enteneu. Ell li deia que era sota la seva protecció, però ella diu que els seus ulls, del príncep, deien una cosa ben diferent. Això és com ella ho diu. Bé, de fet, aquell príncep comença a enviar-li regals i a fer que la visitessin ses dones de palau, que anaven a veure-la, la tocaven. Ella es sentia humiliada i, clar, perquè ella diu que la tocaven, però tampoc. I també diu que me parlaven de les meravelles de la vida a l'harem i de la meva sort d'haver estat triada pel seu senyor. Fins i tot li diuen que si es converteix a l'Islam, la seva vida i la del seu germà, el seu suposat germà, millorarien. I ella diu que preferiria la mort. I el príncep s'enfadà molt i ella se'n va donar que si li acabarien els privilegis. Ella emmalalteix per nervis, per l'angústia, per l'angoixa, per l'estrès, i bé, tenia l'ajut i el consol del seu suposat germà i d'en Pedro, l'esclau intèrpret, que tractava de convèncer-la de que cedís en el desitjos del príncep. I ella deia que no, fins que el príncep la fa anar a cercar, la varen separar dels seus i la varen dur el que ella anomenà una gàbia d'or. Li digueren que el príncep la visitaria aquella mateixa nit, la varen deixar sortir a un exuberant jardí, per imaginar-ho, poden pensar en el típic palau de les mil i una nits, segons la descripció que va fer ella, però, clar, en el seu cas, terrible, no?, donada la seva situació, i va comparèixer el príncep. Ella es va resistir, cosa a la que ell no estava acostumat. I ella va veure com ell s'omplia d'ira, diu. Però, finalment, sembla que no li hauria fet res. Al contrari, li va dir que reflexionés. I per això li enviava les seves concubines renegades. És a dir, les que havien estat cristianes, però que havien apostatat. I que li deien que si acceptaven el príncep, el seu germà, el seu suposat germà d'ella, seria immensament ric, i que en cas contrari tots dos patirien càstigs. Ella diu que emulant en els màrtirs cristians que no, que de cap manera. I bé, i també tenia l'esperança de que les negociacions de Pedro, l'esclau menorquí, amb els comerciants anglesos, podrien arribar a bon port, fructificar i aconseguir negociar el seu rescat. Fins que va venir un raig de llum. Uns comerciants britànics tractaren de negociar amb el príncep el seu alliberament, però el príncep deia que una joia com aquella no tenia preu. El príncep es torna a enfadar, qualcú es veu que li havia dit que no eren germans, podem imaginar la situació que degué passar en aquell moment a Lota, però el varen convèncer de que sí, que eren germans, i, a més, semblava possible el rescat. I és que el vicecònsol britànic es va preocupar personalment per la seva situació, per la seva difícil situació, perquè recordem que el príncep la volia per ell. Finalment, el príncep accepta, li dona robes, li dona dobbers i els hi deixa partir. Això sí, sota vigilància, i una altra vegada tocava tornar a travessar el desert. Arriben a la costa, els varen tancar una altra vegada per esperar la seva alliberació, però ja coincideixen amb altres captius europeus que duien anys esperant. Clar, quina decepció, no? Quina frustració veure aquells presoners, iguals que ells, anys tancats esperant una llibertat que no arribava. I més quan arriba un altre missatger del príncep amb més ofertes per a ella, que de més realment eren males de rebutjar, però ella seguia ferma en la seva negativa. I per altra banda, el príncep estava demanant massa per a la seva alliberació, i era difícil que el govern anglès ho acceptés. I mentre, com he dit, tractava de comprar la voluntat d'ella, d'en Elizabeth Marsh, en regals i promeses. Com, per exemple, la de la llibertat de tots els captius i, a més, fent-los rics. I ella, damunt d'això, va deixar escrit: va ser la temptació més gran que vaig haver d'afrontar. Per un moment vaig pensar que el patiment dels meus compatriotes i en com el meu sacrifici personal podria comprar la seva llibertat. Però llavors vaig recordar les paraules del meu pare i el meu compromís amb la meva fe i el meu honor. Vaig tancar el cofre i el vaig tornar-li en el missatger. Digui al seu senyor que la llibertat dels meus amics no té preu, però que la meva ànima tampoc en té. Prefereix morir captiva i fidel al meu Déu que viure com una reina en l'apostasia. I mentre un vaixell de guerra anglès a la bocana del port, però no el deixaven entrar a dins port, moment d'incertesa, dies d'incertesa, fins que després de negociacions els deixen partir. Tampoc va ser fàcil, fins que van arribar pujant el galeó britànic, on, com va dir ella, el meu germà i jo ens vàrem abraçar en l'alegria dels que han tornat de la tomba. I parteixen, arriben a Gibraltar, i diu, en desembarcar a Gibraltar, varen ser rebuts amb una amabilitat que superava totes les nostres expectatives. La història del nostre captiveri s'havia difós, i moltes persones de distinció es varen acostar per oferir-nos la seva ajuda i felicitar-nos per la nostra fuga. No obstant això, el meu desig més gran era continuar el viatge cap a Anglaterra, perquè tot i que Gibraltar era territori britànic, encara em sentia massa prop de les costes de Barbaria i no descansaria fins que l'oceà sencer ens separés d'aquell regne d'opressió. I després de diverses setmanes, a Gibraltar aconsegueixen partir cap a les illes britàniques, on arriben en la conseqüent alegria, però amb una marca indeleble de per vida, unes vivències terribles, ferestes, i també una relació amb el seu suposat germà, amb el que efectivament es va casar, i amb ell, com has dit, Sergio, varen recórrer al llarg de la seva vida bona part del món, una vida plena d'aventures, també de desgràcies. Però aquesta seria una altra història. Sigui com sigui, jo vos convid a aprofitar una mica, no?, aquestes píndoles que mos duen en Sergio Rigo a la seva secció Mondiversos per aprofundir, no?, com ha fet jo mateix aquesta setmana amb els dos llibres d'en Elisabeth March, que no ha pogut aturar de llegir-los, perquè al seu darrere hi havia la vida d'unes persones normals, tal vegada com vosaltres i com nosaltres, en el que la sort, la mala sort, els hi varen dur a viure unes situacions extremes. En aquell cas, aquestes persones tingueren la sort de sortir-ne, però la majoria no. Gràcies, Sergio. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Per avui volia seguir una mica amb això dels testaments i de les herències, que ja vaig dir diumenge passat que n'hi havia un bon grapat d'històries relacionades, moltes amb un missatge al darrere, d'altres que potser ens facin reflexionar una mica. I per avui duc del recull d'en Alcover, la que du per títol Tres germans desxondits, i que conta tal que així. Això era un pare que tenia tres fills, en Pere, en Pau i en Bernat. Se morí i només deixà mig hort de terra amb un morer. I el seu testament només va posar «Faig mon fill hereu». «Jo som fill, jo som sereu», diu el major. «A poc», diu el segon, «si tu ets fill, també ho som jo. I si et toca a tu, ser sereu, també em toca a mi». «I a mi que no em compteu per res», diu el darrer. «Veient si em fareu bord, a poc, haureu de donar-me raons per llevar-me el seu sereuatge». Es trobaren en una situació en la que pensaren que hi havia massa poc per dividir-lo i anar de missers, escrivans i procuradors sortiria massa car. Així que decideixen que el millor era anar al rei i que fos ell qui fes sentència. Així que se n'hi van i camina, caminaràs. En Pere troba un home que havia perdut una mula i la cercava. «Germà», diu l'home, «no hauríeu vist una mula?» «Que era torta», diu en Pere. «Sí que ho era. Vol dir l'heu vista?» «Jo tampoc n'he dit tant». Aquell de la mula segueix la seva via i el punt troba el germà segon el que li diu «no hauríeu vist una mula?» «Que era coixa», diu en Pau. «Sí que ho és. Vol dir l'heu vista?» «Jo tampoc n'he dit tant». Aquell de la mula segueix la seva via i el punt troba el germà darrer, el que també li demana si havia vist la mula. «Que era curta?», li demana en Bernat. «Sí que ho és, vol dir l'heu vista?» «Jo tampoc n'he dit tant». Aquell de la mula segueix la seva via tot consirós. Lògicament pensava que aquells tres li havien pres el pèl. No podia ser que sabessin tant de la seva mula si no l'havien vista. Va pensar que si no havien estat ells, ben bé devien saber qui li havia presa, i va determinar que havia d'anar a denunciar-ho al rei. Gira en coa i se n'hi va. I feu tanta de via per una drecera que hi va ser primer que aquells tres, que arribaren just quan ell acabava de contar el pas en el rei. El rei, en veure'ls, crida el major i li pregunta «Com és que has demanat si era torta sa mula, sense haver-la vista?» I de perquè pas camí, quan venia, he reparat que només estava menjada una vorera i l'altra no l'havien tocada. I jo he pensat «Això no pot ser més que una bèstia torta d'un ull, perquè si hagués vista serva de ses dues voreres, no se seria contentada amb sa d'una». «Aquesta et val», diu el rei, i crida el segon. «Com és?», li diu, «que has demanat si sa mula era coixa, si no l'havies vista?» «Jo li diré», respon, «perquè pel camí havia reparades unes petjades de bèsties seguides, i que en lloc d'haver-hi ses quatre potes senyades, només n'havia tres, i tot d'una he pensat, ja devia ser coixa aquesta bèstia que et passada». «Aquesta et val», diu el rei, i crides darrer. Com és? Li diu que has demanat si sa mula era curta, si no l'havies vista. I li diu que era perquè pas camí havia reparat que el sembrat de cada vorera no tenia sa roada gens espolsada i que hi havia potades fresques. I ha pensat tot d'una, això no pot ser més que una bèstia curta, que has passada per aquí i no ha pogut espolsar aquests brins. Aquest et val, diu el rei, i aquell de sa mula se n'hagué de tornar sense res en esfús. Ells li demanaran al rei que fes sentència sobre el testament de son pare, i el rei volgué anar amb seny de bèstia vella. Els fa romandre a palau i els hi dona una cambra i un llit per tot tres. Li diu a uns criats que posin un bocí de paper de xigarro baix de la pota de llit i s'amagaren dins una caixota que hi havia de vora. Conforme el rei los havia manat, comanant-los que escoltessin bé el que aquells tres dirien en colgar-se. Quan van anar a lleure, encara no van tocar llit quan digueren tot tres a la una. O el cel s'és abaixat, o la terra s'és alçada, o mos han posat cosa davall les potes de llit. Peguen bot a l'acte i troben el paper de xigarro davall cada pota. No és res, digueren. Deixeu-mos-los hi fer, que si els hi han posats, senyal que los hi volien. Sobretot, tampoc això no mos aturarà gaire de dormir. Quan l'endemà el rei sabé el que havia passat, no se'n podia venir. No res, digué, que les facin dinar d'una porcella rostida i de bon vi, i dos escrivans amagats que escoltin i escriguin tot quan diran. Així se va fer. Aquells tres, en veure sa porcella, comencen a menjar i a beure vi, i venga a menjar i beure fins que un diu: «Bona és aquesta porcella?» «Bona», responen els altres dos, «però té gust de cusa». Des cap d'una estona, un altre diu: «Bo és aquest vi?» «Bo», responen els altres dos, «però té gust de fossar». Des cap d'un poc, un altre diu: «Bo és aquest rei que mos tracta tan bé». Els altres dos li saltaren damunt i digueren: «Callararum, callaroro, que el rei és bord i fill de moro». Els dos escrivans escrigueren tot això i ho presentaren en el rei, que digué tot d'una: «En parlar de mi, no hi ric», va dir el rei. «Jo ho he d'arribar a s'enfront, en això. I si no en surten nets, jo les assegur que s'hi han de posar sa mà». Crida el carnisser i li demana d'on sortia aquella porcella. El carnisser fa cames i allà on la comprà li digueren que quan nasqué es va morir sa mare i li donaren a una cusa que estava alletant. «Aquesta los val», diu el rei, quan el carnisser li conta això. Crida el reboster, li demana d'on sortia el vi que s'han begut aquells tres homes, i el reboster, a força de pensar, se recorda que estava tret d'unes vinyes que eren on antigament hi havia un fossar. «Aquell los val», diu el rei, quan el reboster li conta això. Però encara li faltava aclarir lo més gros, lo darrer que havien dit. Es va inquietar una mica, va començar a pensar què faria i finalment va cridar a un pintor i els tres germans i els hi diu: «Per fer la sentència que me demanau, hem estès l'estampa del vostre pare. Donau quatre indicacions de la seva fesonomia en aquest pintor i ell mos retratarà». Les hi donaren i aviat la figura estigué feta. El rei la penja a una paret. Va fer venir els tres germans i li s'entrega una ballesta i tres fletxes per home. I li diu: «Ala, esperau aquestes fletxes en aquesta figura. És qui n'acorarà una més endins o enmig del cor, aquell serà l'hereu». El major pren la ballesta, dispara les tres fletxes i totes tres les clava ben endins o enmig del cor de la figura. Pren la ballesta segon, dispara i tingué tan bon dret com el major. Entrega la ballesta en el petit i ell, en lloc de disparar-la, la torna al rei i li diu: «Senyor rei, ni pel mig or de terra, ni pel morer, ni per tot quan me pogués haver deixat mon pare, jo no dispar a una imatge d'ell. Si per ser hereu li he de disparar les fletxes, m'afluix de tot quan me pugui tocar. Tu ets el verdader fill, diu tot d'un el rei. Tu ets hereu. Ja no importa que disparis. Ja està feta sa sentència. En Bernadet se n'anà a casa seva i posseí des d'aquell dia es mig hort i es morer. I ara, creu-me, si és el qui sies que llegessis o escoltis, diada de vent, posat a un arrecés i estaràs calent.
Vaja manera de complicar-se per donar missatge de respecte una mica en els majors. Eh? Bé, sempre tan curioses i interessants en nostres rondalles. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Anem amb tu, Borja Rigo, i a l'esquelet has posat que mos parlaràs d'un personatge legendari conegut com Norcabella. I de parla de Norcabella, Borja Rigo.
I doncs sí, vull parlar d'un personatge legendari que habitava molt a prop de la fi del món, de la fi de la Terra. Per fer-ho, recorrem a Niñiguez de Medrano i a la seva obra La Silva Curiosa, que va veure la llum l'any 1583 i de la qual he consultat l'edició de 1608. Que té qualque afegit o més. Mos conta l'autor a partir de la pàgina 244 que, trobant-se a una ermita, a Fisterra, a Galícia, se va topar amb un personatge ben curiós a qui se refereix com l'ermità indià, el qual li va contar una història. Li va parlar que un indret apartat, un parell de llegües de distància, damunt unes penyes davant la mà, hi havia un sepulcre misteriós. L'autor, picat per la lògica curiositat, va partir cap al lloc indicat. I abans d'arribar pròpiament a la tomba, se va trobar amb un pastor que li va sortir en el pas d'entre les mates. Aquell va advertir que no fes ni una passa més cap a aquell indret maleït. Afegir també que aquell era el lloc de repòs atent de la fetillera Orcabella i que qui la veiés moriria sense remei abans d'un any. Però qui havia estat aquella bruixa? Aquell pastor li va fer saber en el Medrano que Orcabella havia arribat per aquelles terres a un moment determinat i quan hi havia guerra d'Espanya contra moros i contra pagans. I fixeu-vos bé en la descripció que fa de la dona perquè és fascinant. Aquell home de camp s'hi refereix dient que era cruelíssima, com un dimoni, ni més ni manco, bàrbara, vea, i que més dominava en gran mestria les arts màgiques. Per això dominava voluntat homes i dones de Galícia sense que ningú pogués fer-li front, ni tan sols les bèsties més terribles. Per si no bastàs, podia fer-se invisible quan volia, així com transformar-se també en l'animal que desitjàs. I, si això no vos sembla suficient, encara hi ha una miqueta més. En certa manera, salvatge, si me permeteu, vendria a ser una casta de lo que s'anomenava mega xutxona, de les que xuclen sang, ja que tant de dia com de nit robava infants tot el que podia. I una vegada els tenia en el seu poder, s'alimentava de la seva sang i de la seva carn. De fet, per lo que sembla, era la seva manera d'allargar sa vida de forma antinatural perquè va morir havent complit 166 anys. També li contava el pastor Medrano que Orcabella va passar 70 anys a Galícia i que durant aquell temps la tragèdia i la devastació varen ser tan grans que varen deixar mig despoblades i mig devastades aquelles terres on havia habitat. I sí, he dit que va allargar la seva vida de forma terrible i antinatural, però ara afegeix el detall de que va morir, i això també és molt curiós, no sé si estareu d'acord, de manera deliberada. Segons compte aquest relat, cansada ja de tanta sang humana, entre altres coses, Així va triar el lloc on s'havia d'enterrar i el va protegir amb encants i amb sortilegis poderosos. Tot això en les seves pròpies mans i en les d'un pastor que la servia i que tenia encisat o hipnotitzat de qualque manera sinistra. De fet, en Medrano mos diu que se va fer enterrar fins i tot en so pastor emparat com si fos una espècie de coixí per estar més còmode, el tenia davall, una cosa molt, molt estranya. Però, clar, el que deia, per evitar que aquella parella fos molestada de qualque manera durant el descans etern, un dels sortilegis que va llançar Nor Cabella va ser envoltar la tomba amb miríades de tota casta de serps que guarden aquell indret sense descans i que espanten sense remei qualsevol que se te trobi. Que això també mos podria recordar qualque història de les nostres illenques. Però més coses. Un altre dels encanteris protectors, seguint el test, diu: ha deixado esta traidora otro encantamiento entre las peñas. Ya le ha entrado un agujero por donde han pasado forzosamente los que entrar quisieren. Y es que nunca hombre ni mujer se ha visto de los que hayan entrado a visitar el sepulcro que no se ha muerto antes de que el año acabe. Y por eso, hermano mío, yo me puse a llamaros, eso es lo que digo, os puesto, porque no llegaseis a aquel mortal paso. Ja per acabar amb aquest petit relat, conta l'autor que mentre escoltaven el pastor, tots dos arribaren precisament a casa seva, i allà li mostrà tres ròtols, tres inscripcions, que no eren sinó reproduccions de les que se podien trobar de vora el sepulcre. Eren les següents. Una diu: quien pasara este agujero nunca pasase el año entero. Una altra diu: hombre maldito, loco y sin ventura que buscas por aquí, perro malvado, no sabes quién pasa aquel, ha de morir de muerte amarga. Y dura pago de tus pasos y locura tal ventura te doy que desdichado mueras antes que el año sea pasado, por eso busca presto sepultura. Y, finalmente, aquí yace sepultada dentro de esta peña dura la enemiga de natura, Orcabella, la encantada.
No has dit el... Crec que no has dit el punt exacte, deu ser que no se sap, no?
Està 7 o 8 quilòmetres, no arriba, del poble, com a tal, de la localitat de Fisterra.
I a dia d'avui se sap si existeix aquesta tomba o no ho sabem?
Queda record.
El record queda palès pel que has dit i perquè ho has tret de qualque llibre amb el que t'has estat documentant. Però vaja, quina història.
No he visitat la tomba perquè dic, no sé si de veres se conserva qualsevol resta com a tal, però sí que vaig fer una pròxima missió de Font de Misteris.
És que jo ho apuntaria per anar-hi a tractar de trobar-la perquè... Amem, tampoc hem de frivolitzar. És terrible i farest, perquè s'alimentava d'infants, de nins i nines, per tractar de viure molt, a part de l'edat que has donat de la seva llarga vida, que no entrarem amb això, però clar, mos pot recordar en Enriqueta Martí Ripollet, la vampiresa de Barcelona, que fa 100 anys se dedicava a fer el mateix. També cert. Va passar per les nostres illes, com cert. En Sergio va demostrar. Vull dir que crec que és per tenir-ho present, no? Perquè aquesta història jo no la coneixia. Tu la coneixies, Sergio Rigo?
Pues la veritat és que no, i és molt interessant. A més, sempre a Galícia i Fisterra, no? Tota aquesta connotació que té també la fi del món, un indret tan especial, no?
Sí, això, i després el concepte és que encara, ara, jo crec que mai havia sentit allò de Meiga Xuxona. Saps que... Xuxona de xuclar sang.
Exacte, hi havia tres castes de megas tradicionals. Una d'elles era precisament aquesta, la que xuclava sang en els infants.
I no, res més que afegir.
IB3 Ràdio és història.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a tèntol.
Tèntol.
amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ens atentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tenta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I aquesta dona de la que hem parlat, Elizabeth March, va sobreviure a la seva situació quan va ser captiva en el Marroc per mort de sa mentida, no? Quina dicotomia, no? A la seva època, i ella ho reconeix en els seus llibres, això de mentir era pecat, eh? I reconeixer-ho podia convertir-se en una taca. Però en el seu cas, el motiu era principalment la seva pròpia supervivència. Suposem que no hi havia maldat en la seva mentida. Només això, supervivència. Però sí que els seus actes tingueren altres conseqüències. Ella finalment va salvar el seu honor, la seva llibertat, i finalment pogué recuperar la seva vida. Bé, i també sa del que esdevindria el seu marit. Era idò acceptable des del punt de vista moral la seva actuació? I doncs mireu com són les coses, perquè estava pensant en això. Hauria de ser pecat. Estem parlant d'una societat molt conservadora del segle XVIII, eh? Que ningú malinterpreti. Però, clar, ella ho va fer per defensar una causa major, que no era una altra que protegir el seu honor i, a més, evitar d'haver d'apostatar. Potser mos haurien de repensar, no?, abans de criticar segons quines actuacions. No ho trobeu? Sí, ho sé. Utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i IB3 Ràdio. Repensar abans de criticar certes actuacions, però també criticar moltes d'altres. Una cosa és la mentida com a protecció i l'altra la mentida per atacar, per obtenir un benefici que no et tocaria. Ho dic per aquells que menteixen, fan mal i s'aprofiten dels de vora a base de mentides amb un únic objectiu, el seu propi benefici. Perquè, és que no sé si vos heu fitxat, ella diu que ella és el seu germà perquè els captors tenien un propi codi ètic. Codi ètic, que en el segle XXI sembla que molt dels dirigents, els poderosos, els que manen, i que fa temps que no saben què és. I bé, ja sabeu allò de que quina millor manera d'acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas un poema d'en Jaume Vidal Alcobé, del llibre Sonets alexandrins, que crec que va en la mateixa línia del que ha volgut dir. És el titulat En la mort de Jaume Joan, i que diu: ja no et veuré mai més amb la boina, el somriure, els ulls hàbits, les passes sàvies de trascar pels carrers amorosos on cercava se'n va, presons esperançades, la llibertat de viure. Direm que l'has trobada ja? Direm que ets lliure ara que t'empresona un món organitzat? Infern o cel, i de viu que eres, has tornat un ombra pel record, un tema per escriure? Amic, entre tu i jo, si va a dir ver, no calen enganys, consols de l'obra ben feta i la immortal tranquil·litat que són les obres, les que valen. Hem pensat fidelment i sabem que la vida solament està nostra i la resta és mentida, que només és l'amor la can viva, el que val. I bé, si parlam de mentides, que millor per acomiadar-nos que el seu antagonisme del Blau Mut, de veritat. Allí, pobra nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. D'alguna passa que m'albira l'horitzó. saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, la pressa viatja amb cert retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo.